President, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns.
Després
ho recordarem, el reportatge que ha preparat en David Jové, però d'entrada permeti'm que recordem unes declaracions seves, aquestes.
La situació que se produce com a conseqüència d'aquests hechos és de que en estos momentos en que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Es por ello que tengo el honor y tengo la satisfacción de informar a todos nuestros conciudadanos de que esta tarde he hablado con el rey, que me ha manifestado su absoluta confianza en el buen desenlace de todos estos hechos y su absoluto dominio de la situación. Sé que los poderes con los cuales debe de contar el rey, necesita contar el rey para dominar esta situación sin que ello comporte consecuencias graves, están todos ellos, empezando por el ejército, a disposición de su majestad.
Això deia fa 30 anys, el meu pare sempre deia que l'home que va tranquil·litzar a tot l'estat va ser vostè.
Bueno, jo vaig fer aquest discurs, que primer vaig fer en català i després vaig fer en castellà, perquè clar, la diferència, a Madrid l'exèrcit de fet va ocupar la ràdio i la televisió, però a Barcelona no, i per tant es va poder transmetre bé per les ràdios d'aquí, i realment doncs, això doncs, va anar repercutint a tota Espanya. No? Per això, després de fer un català dirigit als catalans, em va semblar que valia la pena d'enviar el mateix missatge a tot Espanya, no? I així ho vaig fer, no? I això és el que ara s'ha transmet. I evidentment sembla que sí, que realment, com que durant una pila d'hores, una estona molt llarga i molt angoixosa, doncs no hi havia notícies de res, absolutament de res, doncs el fet que sortís algú, en aquest cas jo concretament, i parlés, doncs, i a més digués que n'havia parlat amb el rei, que el rei doncs havia dit que havien d'estar, en fi, que no passaria res, que ho estava resolent, doncs sembla que sí, tinc molts testimonis de que això va ser un element tranquil·litzador per moltíssima gent, celebro haver pogut haver fet aquesta contribució, almenys a la tranquil·litat de tanta gent.
Vostè, quan va veure els esdeveniments, va fer allò que en aquests casos s'ha d'intentar fer, que és demanar informació, i el que va fer va ser trucar directament a la Zarzuela i parlar amb el rei d'Espanya. El va trucar vostè. Què li va dir en aquell moment? Perquè ha passat a la història aquell famós tranquil Jordi Tranquil.
Jordi Tranquil.
Que no sé si ell, aquesta expressió tranquil Jordi Tranquil...
No és l'expressió exacta. El que passa és que en el discurs jo no utilitzo aquesta expressió, no? Però després, com que allà en el Saló de la Mare de Montserrat de la Palau de la Generalitat hi havia uns quants periodistes, jo vaig sortir i els vaig dir, estigueu tranquils, això va bé, això s'està orientant bé, això es resoldrà ràpidament, etc. La veritat es va resoldre una mica més lentament del que havien donat a entendre les paraules del rei, però bé, es va resoldre, jo ho vaig transmetre així, i aleshores ben bé, l'esperit de les paraules del rei van ser aquestes, però la frase en si no va ser, escolta, mira, em va dir tranquil·lo, Jordi, podem estar tranquil·lo, Jordi. Bé, i aleshores això, doncs, com de vegades passa que tres paraules, diguem-ne, afortunades, tenen més eficàcia que no pas un discurs llarg, oi?
Efectivament. Quants cops van parlar aquella tarda el rei d'Espanya i vostè?
No, només un. Perquè el segon cop que vaig tornar a trucar al cap d'una estona, perquè vaig trobar que allò que havia dit, llavors, dentro de poco saldré i tal, i explicaré a través de la televisió pues, lo que ha sucedido, com s'ha resolt. Tot això va trigar molt més del que donava per entendre les paraules del rei. Perquè, de fet, també ara sabem, i aleshores en aquell moment vaig intuir, o vaig témer, que la cosa doncs era més complicada, no? I per tant, del dir res, escolta, això no passa res. La cosa tenia una certa... S'ha vist després, i quan llegeix el llibre d'en Cerques, per exemple, ho explica molt bé tot això, aquest llibre que es diu Anatomia d'un instante, i tot plegat doncs, es veu que les coses tenien més complicació del que podia semblar a primera vista, no? Però per això vaig tornar a telefonar. I aleshores vaig parlar amb el Sabino Fernández Campo i m'he dit, escolti, el rei està reunit en aquest moment, i per tant, ara jo li reitero de part seva que això va bé, que això no passa passar res, que d'aquí ara ja sortirà aviat el rei, etc. No? Però la segona vegada vaig trucar, només per parlar amb ell. Suposo que estava telefonant a capitans generals, parlant amb el... en fi, doncs, reunit... Bé, en cas és que li vaig tornar a parlar. Però vaig parlar amb el Sabino Fernández Campos. Sí, digui, digui.
No, no, deia, vostè creu que el rei sabia alguna cosa d'aquest cop d'estat?
No, el que hi ha és que s'havia creat un ambient... No, 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 no. No sabia res. El que hi ha és que s'havia creat un ambient... No? Perdó, que... Sí, perdoni un segon, eh?
Sí.
Tenemos que marxar-nos. Perdó, si tinc l'estació de Saragossa, em pot agafar el tren.
Sí, ho sé, ho sé.
I ara em venen a buscar. Mm-hmm. Senyorita, quan hi ha tenemos que marxar-nos, avísa'm otra vez. Un par de minutos.
Vale,
escolti...
Sí. No, m'estava explicant si el rei sabia alguna cosa.
Ah, no, 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 no. El que passa és que s'havia congriat tot un embolcall de coses. Els uns estaven contra en Suárez. Això torno a dir-ho. No és que volia ser un propagandista de la venda del llibre, però llegeixen el llibre de cerques,
sí, és veritat, i ho explicava
bé. Hi havia gent que tenia contra en Suárez perquè hi havia avisat el Partit Comunista. Hi havia sectors econòmics que estaven en contra del Suárez. Hi havia el Partit Socialista que tenia molta, molta pressa per veure si podien treure en Suárez amb l'esperança que poguessin ells pujar aviat en el poder. Hi havia... Hi havia, evidentment, aquesta és l'única crida que faig en el Cercas. Hi havia una gent que començava a reaccionar, i aquesta m'havia fet arribar, a més, les seves inquietuds i les seves disconformitats i les seves, diguem-ne, amenaces, no és la paraula, però sí, escolta, això ha d'anar endarrere, això no pot ser, això de les autonomies, etc. Hi havia que és l'únic que de totes aquelles coses d'aleshores ara ha reaparegut. Vull dir, ara tot allò que va portar el 23F ha desaparegut, un 23F avui no és possible, el canvi que hi ha hagut, doncs, és molt gros, molt gros, molt positiu en molts aspectes, malgrat les crisis actuals i tot plegat. Però, ara, aquest punt concret de l'autonomia, i sobretot el tema de Catalunya, per exemple, en aquest moment hi ha una gran reacció i una gran hostilitat en general d'Espanya contra Catalunya. Això ha aparegut, i malament, per cert, i francament malament. D'això ens n'hem de saber defensar els catalans, nosaltres solets, ho haurem de fer, no? Haurem de reaccionar, defensar-nos dintre de l'estat espanyol, a veure quin tracte se'ns dona. Bé, perdona, sí, ja sé que tu vols parlar del 23.
No, 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 però... sé que ara de però... pujar... Pugi un moment, quan hagi de pujar, pugi, aviam fins que res, tindrem 3 minuts més, perquè vull preguntar-li dues coses. D'aquí uns moments escoltarem una entrevista amb l'exgeneral Alfonso Armada, que ahir li fèiem aquí a Madrid, cara a cara, en un hotel de Madrid, que és on ens va convocar, i ell diu que abans del 23 de febrer, un dia va sopar amb vostè i amb la seva esposa.
Sí, senyor. Després, si vols, si m'expliques, si em toques d'aquí 5 minuts o 10 minuts, t'explicaré el sopar aquest.
Perfecte, doncs fem una pausa, m'acaba de fer un link meravellós. D'aquí uns moments...
Ara, estava explicant-te una cosa que és més interessant que el sopar.
Val, ja no, acabo d'explicar, que em fa poc...
No, ara no, que ja me n'he d'anar, eh?
Ah, molt bé, doncs, escolti'm, en 5 minuts el truco, eh? En 5 minuts el truco.
5 o 10, els que puguis, adéu.
Val, adéu. Que sigui, molt bé, gràcies al president Pujol. D'aquí us fem una cosa, anem a la pausa publicitat i recollim Jordi Pujol, novament pujant al tren a l'estació de Saragossa, al TGV. Ah. President, és aquí, eh? Molt bé, perfecte. Li parlava d'aquell famós sopar que l'Armada ens explicava, que va fer amb vostè. Allà va dir alguna... s'insinuava alguna cosa o res?
Bueno, ja, això va anar així. Des de la Generalitat, i seguint una mica la línia que havia iniciat en Tarradellas, el president Tarradellas, nosaltres vam fer un esforç per, diguem-ne, per fer entendre a l'exèrcit que no havia de la democràcia i de la Generalitat, etc. No? Bé, i aleshores en aquesta línia jo un dia li vaig dir al capità general de Catalunya, que era una persona que la tinc bon record, que era el general Galmés, home, un dia doncs podríem fer un sopar de vostè i els 4 governadors civils militars que hi havia aleshores, no? I aleshores vam quedar que el faríem un dia a la Generalitat, els 4 governadors civils i ell, amb les dones. Bé, aleshores s'havia posat una data, no recordo quina, i ell un dia em va dir, home, ara hi ha un governador militar aquí que és un home molt prestigiós, que és el de Lleida, que és l'Armada, i aquest se n'ha d'anar perquè se'n va a la Casa Reial i a la Casa del Rei, i podíem avançar el sopar, potser, però no l'avançar. i va venir l'armada, l'armada em sembla recordar que va venir sense la dona, però jo estava al costat de la meva dona, no? I va haver aquella conversa d'algunes vegades, del qual algunes vegades s'ha parlat, no? I bé, i val a dir que jo personalment, de tota manera, una mica de reserva la tenia, perquè en Suárez m'havia telefonat i m'havia dit: oye, tu tienes ahí un governador civil del qual, militar, perdó, un governador militar del qual no debes fiar, que era l'armada, no? Per tant, però fi, com que en Galmés, per altra banda, persona en la qual jo sí que hi tenia confiança, doncs me'l va fer venir, per altra banda era el governador militar, no podia pas dir que aquest governador militar no el vull, va venir, i llavors va venir aquella conversa, que s'ha parlat moltes vegades, en la qual la meva dona i que parlaven de flors, perquè l'armada tenia una plantació de, no recordo què, que allà a Galícia.
Camèlies,
exacte. Llavors la meva dona va dir: home, nosaltres estem preocupats, la prova és que nosaltres vam votar en contra del Gran Calvós de Telo primer. La segona votació, després del cop d'estat, no, vam votar a favor, per responsabilitat, però i per reforçar la democràcia, que havia quedat ferida. I aleshores, però, em fa molta angúnia aquesta obra, perquè té una orientació, creiem que serà, diguem-ne, antiautonomista. I ell va dir: sí, però no sé què li va dir exactament, però m'ho va dir ella, li hauria de demanar amb ella exactament. Va venir a dir: és que sembla que no arribarà a ser president. Perquè en aquella època, i torno a dir que el llibre del Cerc us ho explica molt bé, l'armada tenia l'esperança de que quan acabés de consumar-se la dimissió del Suárez, aleshores el rei el cridés en ell per formar govern, no? I aleshores el rei no el va quedar en Calvo Sotelo. Aquest és el sopar que tu volies saber.
Molt bé. Escolta, m'acabo perquè precisament ara citava vostè el president Tarradellas. Ahir el diari Ara ens descobria que el Tarradellas va rebutjar presidir Espanya després del 23F perquè sembla que li haurien proposat encapçalar un govern de concentració. En sabia alguna cosa vostè d'aquesta notícia que revela l'autor del llibre Tarradellas, Testimoni d'Espanya, que vostè no coneix molt, que és el Jesús Conte?
No, francament no en sabia res. No en sabia res i ja ho sabré, perquè el llibre d'en Jesús Conte, que és un bon amic meu, doncs ja l'he de llegir, el tinc sobre la taula, ja ho llegiré, però no en sabia res la primera notícia que tinc.
I acabo amb dues preguntes, una vinculada amb un article que fa vostè avui al diari Avui i una altra referida a aquesta història del 23F fa 30 anys. El famós dinar, vostè va conèixer el famós dinar?
Com?
Vostè recorda el famós dinar? Li havien explicat el famós dinar entre...
No,
el Siurana, el Mújica i l'Armada Lleida.
Sí, però jo no hi era en aquest dinar, tothom diu qui va ser, hi ha versions, hi ha algunes explicacions sobre el que es va parlar, torno a dir, llegiu el llibre de Cerques, escolta, ho trobareu tot allà. Sí. Veus que em converteixo en propagandista de Cerques, però que en aquest cas concret sumeix, excepte en un punt, que amb tot el que diu que va ajudar a crear el 23F, no cita ni el tema autonòmic, ni un especial, diguem-ne, ni una adversió contra Catalunya. Que això és l'únic de totes aquelles coses que van jugar aquella nit del 23F, que ara ha rebrotat. Bé, doncs, el dinar en sé el que en sap tothom.
Val.
I el que explica el Cerques, digues.
Molt bé, l'última, dic, vostè avui al diari, a l'Avui, escriu: novament Catalunya ha de reaccionar.
Sí.
És a dir, el Catalunya ha de reaccionar està perfecte. El novament, què vol dir? Què ens està dient amb aquest novament?
Home, novament perquè aleshores va reaccionar, perquè immediatament després, i això explica fins a quin punt el tema autonòmic i en l'àrea especial de Catalunya, el País Basc, jugaven en el 23F, la mesura més important de tipus polític i de tipus legislatiu que es va prendre va ser la LOAPA. I és que, per altra banda, és una conseqüència d'això, val a dir, d'un clima que ja s'estava creant, perquè a mi ja m'havien advertit això no pot anar, i inclús doncs, des del propi govern, del govern espanyol, s'havia dit: escolti, això de l'autonomia no pot seguir d'aquesta manera, això ho hem de reconduir, etcètera, no? I bé, i aleshores, doncs, hi va haver això. I qui va reaccionar per l'APA? Doncs Catalunya, evidentment. El govern de la Generalitat, fonamentalment, amb un suport popular important. I si m'ho permet, el govern de la Generalitat, i si m'ho permet, ara diré, Convergència i Unió, i amb molta part de la població de Catalunya i de les forces polítiques, no totes, que van reaccionar. I van reaccionar bé, en el carrer, políticament, en el Congrés de Diputats, i després vam tenir la sort fent un recurs davant del Tribunal Constitucional, i vam tenir la sort que en aquella època el Tribunal Constitucional no era com el d'ara, que era, diguem, era molt més seriós, molt més independent, i aleshores, doncs, ara això no ens hauria passat. Però aleshores sí, aleshores el Tribunal Constitucional ens va donar la raó. Per tant, la reacció política, la reacció popular, la reacció parlamentària i la reacció, diguem-ne, jurídica, impulsades des de Catalunya, doncs varen permetre que la LOAP anés endavant. Home, algunes garrinxades ens van fer, no? Però de tota manera, fonamentalment, vam salvar l'essencial, i per això vam poder continuar durant 20 o 25 anys més, o 30, doncs, tirant endavant l'Estatut, amb les dificultats, les limitacions que vulgueu, però anant endavant, no? I consolidant. I bé, i ara tornem a tenir crisi, això, oi? I per això ara, novament, hem de trobar la manera de reaccionar contra la situació que ens ha creat, amb l'actitud de la sentència del Tribunal Constitucional, que és molt dolenta, i amb l'actitud política majoritària, tant per part del PP, evidentment, però també, doncs, d'una altra manera, amb un altre estil, però també del propi PSOE i de bona part de la opinió pública espanyola, i hem de saber resistir, això és tot.
Ve cap a Madrid o va cap a Catalunya?
No, jo vaig cap a Barcelona.
Ara va cap a Barcelona. Val, perfecte,
sí,
molt bé. Però si va cap a Barcelona vol dir que al vagó deu haver-hi molts catalans que s'aixecaran a aplaudir-lo després del que acaba de dir vostè aquí per la ràdio ara.
No, a mi no s'han d'aixecar a aplaudir. M'han d'aixecar a aplaudir el govern de la Generalitat quan el govern de la Generalitat es posi endavant per, com ja s'hi està posant, per, diguem-ne, per fer front a aquesta amenaça.
President Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat. Bon dia.
Molt bé, adéu.